Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.
La sexualitat és un tema que no deixa indiferent a ningú. Tot i que la humanitat venim d'ella, en genera preguntes, dubtes, neguits i incomoditats. Però se'n parla? I si és així, des d'on en parlem? Com, quan i amb qui parlem de sexualitat? Ho considerem un aspecte personal, íntim i privat? O l'abordem obertament i amb naturalitat? Encara que a dia d'avui ens costa tenir una visió àmplia i holística de la sexualitat que vagi més enllà de les pràctiques sexuals. Una visió que contempli la sexualitat com un element intrínsec de les persones, que ens acompanya des de que naixem fins que morim, i que es relaciona amb el cos, les emocions, els sentiments i els vincles que establim amb nosaltres mateixes i amb les altres persones.
Olot Entén. Un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Amb Tina Ruiz.
Avui, a Olot Entén, ens acompanya la Montserrat Creuet i Bonada. Ella és de la Collada de Toses, però fa anys que viu a l'Empordà. S'ha format en integració psicocorporal i fa 43 anys que treballa en teràpies d'evolució personal. Ha desenvolupat la seva pròpia metodologia partint de la base de que el trauma no determina. Montserrat, benvinguda al programa.
Hola, bones tardes.
Montserrat, tu com defineixes això que comentàvem abans, això de la sexualitat?
Bueno, jo com el que has definit m'ha semblat d'una manera molt clara i molt planera, tal com ho has fet, no? És a dir, la sexualitat hi naixem. I a més, és evolutiva. Hi ha una clara diferència en els mamífers més propers amb l'home, per una raó molt clara, que és el cel i el desig. Els mamífers funcionen pel cel, des de la base instintiva, i els humans des del cel i el desig. Hi ha les dues possibilitats. El cel pertany a la part instintiva i el desig a la part evolutiva. I això ens marca una clara diferència. El cel és per perpetuar l'espècie. Cal dir que és així, no? El desig és per disfrutar el plaer de la sexualitat. Llavors s'introdueix el plaer com el fet orgàstic, tant parlat d'ell, si s'arriba, si no s'arriba, etcètera, etcètera. Per tant, tenim dues maneres d'arribar a la sexualitat.
És a dir, que tu planteges que la sexualitat té aquesta part instintiva, perquè som mamífers, sí. I també des d'aquesta part evolutiva humana, que és el desig.
Exacte.
No? Tu a vegades comentes que hi ha una perversió cultural de la sexualitat. Què és el que vols dir amb això?
Bueno, no és que hi ha, és que som.
Som.
Sí, jo aquí, vaja, no tinc cap pena dir-ho, fa molts anys que ho estic dient, ara sembla que s'escolta una mica més, però som una societat perversa a nivell sexual. La societat jueva cristiana, fonamentalment, ha fet una gran repressió a la sexualitat. Aquesta mateixa repressió ha postulat, única i exclusivament, no el desig sexual, sinó la procreació. I des d'aquí tota la perversió i tot el rol que es defineix com a gènere. Uh-huh. És a dir, aquesta visió de la sexualitat l'enquadren en que ve determinada pel gènere. I no és cert, perquè la sexualitat és sexualitat, tant amb l'home com amb la dona. A partir d'aquí és un descobriment en primera fase i en segona fase és des del meu desig, busco l'atracció i a partir d'aquí ens trobem.
Uh-huh. O sigui, a veure, Montserrat, per saber si anem seguint. O sigui, tu parles de dues coses. Una és que hi ha aquesta mirada de la sexualitat des de la perversió, des de la repressió, i parles d'aquesta tradició judeocristiana que no ens ha ajudat perquè som una societat perversa, i parles també de quina manera jo sento la sexualitat en mi i des d'aquest desig meu jo puc viure la sexualitat des del desig meu, intrínsec personal, o des d'aquesta atracció que és algo com extern. Sí, et segueixo?
No. Potser no m'he explicat bé. El que jo volia dir és que la perversió ve deguda a que s'ha determinat la sexualitat des dels rols de gènere i des de la procreació. A partir d'aquest punt no s'ha evolucionat o no s'ha explicat a nivell social amb suficient llibertat perquè cadascun de nosaltres puguem descobrir la nostra sexualitat, que serà el que ens farà lliures.
Val.
Jo contestava aquí quan m'has dit lo de la perversió.
Val.
I per això jo em dic que som perversos.
Mm-hmm.
Quan nosaltres no seguim el nostre el nostre sentit del que sentim, hem de passar a un segon nivell, que és el nivell de la fantasia. Mm-hmm. A partir d'aquí desconnectem el que sentim i comencem a excitar-nos a través de l'excitació mental.
Això,
fantasia, el que sigui. Avui en dia s'ha comprovat. Uh-huh. O sigui, van fer un escàner amb una dona, li van posar pornografia i va tenir orgasme estar lligada.
Uh-huh.
O sigui, és una inhibició absolutament de la sexualitat, perquè la sexualitat és cos.
És cos i no és
cos.
El cap, no? La ment.
Els genitals i les zones erògenes seran les primordials en la sexualitat, però en definitiva és tot el cos que hi comporta, no? Aquesta visió, des de la visió mental, que és cert, perquè és molt potent a la sexualitat que podem arribar, és pervers. Perquè si jo estic ben masturbant-me o bé estic amb una parella, l'excitació em anirà vinguent, no? I cada vegada serà més. Llavors, a partir d'aquí, són els dos cossos l'escalfor. Si em ve una fantasia i la tallo, se'm talla. Però si haig de buscar la fantasia és perquè el contacte és desconegut per mi. I per mi el que és important és que comencem a aprendre's el nostre cos, en primer termini, i en segon termini el cos de l'altre.
Uh-huh. Val, voldria... O sigui, parles d'això, no? La sexualitat comença amb un mateix o amb una mateixa, no? I des de mi, no? I a partir d'aquí, si jo vull, quan jo vull, en aquest compartir-me amb algú altre, no? I per tant, aquesta sexualitat ha de ser des de la llibertat i des del que jo vull i també des de l'altra persona, si l'altre també vol. Ho dic en el sentit perquè a mi últimament em preocupa molt totes aquestes qüestions que s'estan donant de que, bueno, doncs que a vegades pot ser que compartim la sexualitat amb algú i no puguem poder estar molt lluny d'aquesta persona per entendre els límits, per entendre el fins aquí, no? Què passa amb tot això?
Bueno, però a mi abans d'arribar aquí m'agradaria explicar una cosa que per mi jo crec que és la informació més important que podem enviar, no? Que és a dir, que la sexualitat és amb algú que venim. I a mi m'agradaria dir que si teniu algun gosset o algun gatet a casa, us donareu compte que quan són joves es llepen els genitals, s'afreguen amb els genitals i encara no estan en fase de cel. Per què? Perquè s'estan descobrint. I aquest és un pas fonamental perquè jo connecti amb la meva sexualitat en la meva edat puber. Els nens, un any i mig o així, ho fan, rossen els genitals, es toquen, que no hi ha cap càrrega sexual. L'únic que detecten és el tacte diferenciat aquí, no? Llavors, aquest tacte diferenciat fa que quan jo tingui el moviment hormonal, d'una manera natural, aquest moviment em col·loqui en els genitals, el reconeixi des de la infantesa, que no era igual tocar-me l'orella que tocar-me els genitals, i a partir d'aquí experimento d'una manera natural. La masturbació ve donada naturalment. I és això que m'agradaria dir-ho, perquè és aquí, quan no es pot fer aquest procés de manera natural i hi ha la fantasia, és quan no es tenen clars els límits, que és el que tu em demanaves, ni el receptor ni el que don. No tenen clars els límits, i a partir d'aquí, en lloc d'haver-hi llibertat, el que hi ha és coerció o sometiment. És a dir, no tinc ganes de... no em sento excitat sexualment, però si no em deixaran, per exemple. Això tant val per un home com per una dona, perquè és el mateix drama es viu en un costat que l'altre. Perquè els fonaments, diguéssim, estan mal fets. El que passa que, com que des d'una idea, diguéssim, masclista, s'ha definit la sexualitat de la dona i la sexualitat de l'home. I a partir d'aquí han fet mal a tots dos.
Això podem lligar amb el que deies abans, de la sexualitat no té gènere. És a dir, que tu no creus que la sexualitat de la dona sigui una, la sexualitat de l'home sigui una altra.
No, són... és la sexualitat de la persona. En el moment en què hi ha aquest procés natural, com jo et deia, la primera fase de masturbació vindrà natural i la segona serà quan jo ja... la meva excitació necessita algú més. I es passa, doncs, a experiències que normalment solen ser en els grups del mateix gènere, normalment, no? Però poden ser diferents. I comencen a voler experiències amb altres, que encara no hi ha una sexualitat genital, no? Sinó que hi ha l'apropament amb l'altre, l'excitació, i anirà madurant, i a mesura de que madura, llavors ja hi ha el meu desig i l'atracció. Aquest desig jo el poso en l'atracció, i a partir d'aquí comença, doncs, el festeig, podem dir, amb una carga eròtica necessària i important que hi ha d'haver-hi, no? I des d'aquí es pot vincular molt més bé la sexualitat a l'afecte que si no es fa aquest procés. Es vincula molt més a l'excitació i a la descarga.
Clar, jo pensava, per exemple, tu dius que moltes vegades aquestes, si siguéssim un desenvolupament natural o humà de la sexualitat, passaria això, no? Jo tinc la sensació, igual pot ser, que moltes vegades aquest recorregut natural no es fa.
No, moltes vegades no. Ja he dit abans que som una societat perversa. I som perversa perquè no hem fet aquest recorregut, no? És rara excepció les persones que la poden fer, que hi són, no? Però no el gruix. Llavors, per mi, som una societat que les nostres bases són perverses. O bé per repressions, o pel que sigui, o per definicions, però ja ve perquè el circuit natural es trenca. I nosaltres tenim dues sexualitats, diguéssim, la instintiva, que funciona d'aquesta manera, que és el primer contacte sexual, i la segona, que té a veure amb el desig, no? Que jo elegeixo i m'elegeixen. I aquí, a més, es dona una cosa que jo la trobo meravellosa, que és quan comencem a sentir amb molt de dolor la frustració. Perquè no sempre la meva atracció és coincident.
És corresposa.
Llavors, a partir d'aquí, és el que ens dona molta seguretat. No? Per què? Perquè quan som capaços de expressar el que és la frustració amb tot el que ell comporta i el drama que això comporta i tal, el que sí és cert és que agafem un contacte amb la realitat. I aquest contacte amb la realitat ens ajuda a obrir-nos a nivell relacional i a donar-nos en compte de que en aquesta vida no tot és possible. O sigui que el nivell de frustració que s'experimenta quan l'atracció no és favorable és una qüestió bona. La frustració ja havia estat tractada per en Freud, però des de la zona edípica. Uh-huh. És a dir, la relació que es pot tenir amb el pare o amb la mare, etc. No? Que també se li dona un valor d'aquesta categoria, sí.
Ara torno igual a aquesta pregunta que et llançava abans, que com gestionem, no, aquestes frustracions, és a dir, què passa, no, en aquestes, aquests joves, però igual no tan joves, que igual la gestió de la frustració costa i que igual no s'accepta un no o no s'accepta el límit de la seva parella sexual en aquell moment, no? Ho dic també perquè sabem,
sí,
no, que
sí,
a nivell dels mitjans
sí.
de comunicació tot el tema de les agressions sexuals, lamentablement, està a l'ordre del dia, no?
Sí, sí, sí.
I la agressió no ens n'escapem.
No, no, l'agressió sexual està a l'ordre del dia i podem dir que bé que ara ens assabentem. Però això no és nou.
No, no, no és nou, el que passa que ara es visibilitza més.
Ara es visibilitza,
i s'anomena,
no?
Més.
A partir del punt de que es fa visible, podem començar
a treballar-ho, no?
Més que treballar-ho, a poder-ne parlar. Uh-huh. O sigui, jo ja et dic que fa molts anys que he estat investigant i buscant aquesta línia i anant amb diferents congressos d'on he assistit, i etc. I quan jo portava aquests temes, no eren acceptats. O sigui, ara se m'escolta. I és com una espècie de gust, perquè mira... Jo he anat investigant i m'era ben exactament igual el que em diessin, no? Però justament per la perversió que jo et deia social que hi havia. Quan es participa d'una manera social a través d'una perversió, la perversió queda justificada dintre de la pròpia societat, no? I ara estem en un moment, que per mi el trobo meravellós, que no està justificat. I el que cal és informacions... que siguin clares, que es puguin entendre i que tothom sigui partícip de que tots hem contribuït en aquesta societat, que no estem al marge de res. Uh-huh. I des d'aquí, realment les informacions que donem arribaran. I crec que aquesta és una qüestió bona. Jo estic aquí perquè sé que el treball que fas tu. Uh-huh. I crec en que això s'ha de fer, s'ha de moure en aquesta direcció.
Uh-huh. Montserrat, un altre tema que treies abans és aquesta descoberta de la sexualitat que en edats primerenques es sol fer molt amb el grup d'iguals, no? I les relacions que es tenen amb el mateix gènere.
Se sol
tenir. També t'he escoltat a dir que l'homosexualitat, de fet, sabem que la trobem a totes les cultures, però tot i així vivim en una societat que és com hostil a les relacions homosexuals. Per què creus que passa això?
Bueno, per el que t'he dit, per la cobertura perversa que hi ha del fet, no? És a dir, jo em puc permetre sexualment el que vulgui, perquè no se n'enteri ningú. Aquest és un punt... diguéssim, de la perversió que hi ha, no? Llavors, si jo, la meva atracció és homo, està clar, contradiu les lleis socials. Llavors, a partir d'aquí ho perverteixo, no? I aquí el que hi ha és confusió pels dos costats, perquè jo sempre dic, a lo millor, persones que es pensen que són... o que s'han sentit homosexuals, poden descobrir, a mesura de que es lliberin, que no ho són, o al revés, perquè és una neteja del meu canal, no del canal que s'imposa. La diferència és totalment humana, aquesta, i és humana perquè ja no ens moguem per la... perpetuació de l'espècie. Uh-huh. I pel cel. Per tant, llavors jo aquí sóc lliure i per això la sexualitat, si la vivim tal com és llibertat. En el moment en què un acte sexual en a mi no em fa sentir lliure, és en què aquella relació sexual no és bona.
No és bona. Suposo que estaràs d'acord amb que la comunicació és fonamental per la vida en general, però per la sexualitat sobretot. Per què?
Sí.
Per què és fonamental
la
comunicació?
És fonamental perquè podem parlar de tot, no? Inclús de les crueltats humanes més tremendes, crims, tot el que tu vulguis, i no es pot debatre amb un menjar normal, com, jo què sé, com podem parlar, ja et dic, de qualsevol cosa, no? Llavors, és el tabú. A nivell comunicatiu és el tabú. Tant a nivell social com a nivell privat. És a dir, tenir una conversa entre una parella com es podria tenir de política, en posicionaments, etc, etc, és molt difícil. Jo que he fet i faig moltes teràpies de parella, vaja, és que comunicació zero, o sigui, què et trobes, no?, que fa molta gràcia d'una manera generalitzada. Però de què, per què li he de dir si ja ho sap, no? O sigui, partim d'aquesta premissa, no? Home, però que em descobreixi, no? Una altra vegada ens tornem a anar en un lloc d'individualització, uh-huh, quan, en definitiva, som dos. Uh-huh. O sigui, per tant, hem de parlar, no? I des d'aquí ens coneixerem i ens enriquirem. Per què? Perquè no hi ha mai una experiència igual. O sigui, cada individu, cada persona, trobarà la seva experiència, la seva diferència, que llavors, en conjunt, com més experiències sexuals hi haguin, més enriquiment hi haurà. O sigui, això és així. Uh-huh. No? I que la sexualitat la podem gaudir des de l'atracció i el desig, i que pot ser, vaja, una cosa impressionant, però també des del cor. O sigui, quan la sexualitat s'uneix amb el cor, el volum que representa l'acte sexual és immens. Uh-huh. Hi ha un llibre que, quan el vaig llegir, del Loven, que és, uh-huh, la sexualitat, em sembla que es diu la sexualitat i el cor, una cosa així, no? Que ja l'ha escrit ell de gran, encara que jo faig alguna crítica, diguéssim, a el que és la bioenergia, que és el, uh-huh, creador de la bioenergia, però és preciós de llegir. Uh-huh. Perquè explica aquesta unió entre el cor i la sexualitat, no? Uh-huh. I això ho tenim tots a mà, vaja. Vull dir, és un desfrute si ens anem treballant a nosaltres mateixos i arribem, vaja. Això no s'esborra, eh?
Això ho tenim, eh?
Ho tenim per sempre. Tingueu els anys que tingueu, uh-huh, descobriu-se i descobriu. Uh-huh. No s'esborra i arribareu. Uh-huh. Això no té edat.
Molt bé, Montserrat, escolta'm, com podríem, abans parlaves també de la mainada, d'aquesta part exploratòria, però tu creus que podríem, com poden les persones adultes acompanyar aquesta mainada o aquesta adolescència, la seva sexualitat, sense reprimir-la ni pervertir-la?
Jo d'una manera molt clara, vull dir, que primer es mirin on tenen la seva perversió, o sigui, llavors els podran acompanyar bé, perquè ho faran en contacte de debò. Si no saben d'on tenen la seva perversió, continuaran pervertint tot el que els hi vulguin donar. Deixeu-los i que experimentin. Ja està.
Uh-huh. Montserrat, estem a punt d'acabar el programa. Uh-huh. Tu saps que aquest programa es diu Olot Entén, uh-huh, i jo et volia preguntar, tu creus que Olot entén que la sexualitat és humana i natural?
Home, Olot ho ha d'entendre perquè és Olot, però perquè és un poble que porta a la ràdio temes com aquest. Si no ho entengués, jo no seria avui aquí. O sigui que gràcies, Olotins. Uh-huh. Clar.
Montserrat, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres, he estat estupendo. Us dono les gràcies perquè m'agrada poder divulgar una cosa que jo la porto molt a dins.
Molt bé.
Olot Entén, pels drets de les persones LGTBI.
I I avui, per acabar, ens acomiadem amb una recomanació musical de la Montserrat, la cançó Solitud, de George Mustaquí, i ens tornem a trobar la setmana vinent a Olot Entén.
Pour avoir si souvent dormi avec ma solitude, je m'en suis fait presque une amie, une douce habitude. Elle ne me quitte pas d'un pas, fidèle comme une ombre. Elle m'a suivi çà et là, aux quatre coins du monde. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Quand elle est au creux de mon lit, elle prend toute la place, et nous passons de longues nuits tous les deux face à face. Je ne sais vraiment pas jusqu'où ira cette complice. Faudra-t-il que j'y prenne goût ou que je réagisse? Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Par elle j'ai autant appris que j'ai versé de larmes. Si parfois je la répudie, jamais elle ne désarme. Et si je préfère l'amour d'une autre courtisane, elle sera à mon dernier jour ma dernière compagne. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude. Non, je ne suis jamais seul avec ma solitude.
Olot Entén, un programa per donar veu a les persones, per reconèixer, respectar i tractar dignament les diferents maneres de ser, d'estimar i d'expressar-se. Olot Entén, un espai de suport, escolta i diàleg per visibilitzar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a casa nostra. Un programa de Ràdio Olot pels drets de les persones LGTBI, amb el suport del Servei d'Atenció Integral per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Tens preguntes, dubtes o suggerències? Vols explicar la teva experiència? Posa't en contacte amb nosaltres a través de les xarxes socials de Ràdio Olot. Olot Entén. Escolta'l el dimecres a 7:45 del vespre i sempre que vulguis al podcast de radioolot.cat. Ràdio Olot, ara i sempre, compromesos amb la societat.